8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull tenia cap als 30 anys quan va tenir les primeres visions. Amb aquest episodi, succeït el mes de juliol de 1263, el biògraf medieval de Llull dona inici al relat de la transformació radical de la seva vida. Però aquestes visions estàtiques de Crist crucificat es van repetir almenys 4 vegades per causar a Ramon Llull una profunda impressió que el va portar a comprometre's a complir 3 vots: convertir els musulmans, escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels i convèncer el papa i els reis per fundar monestirs a fi d'ensenyar llengües als missioners. Malgrat tot, no donà començament a aquests propòsits fins que uns mesos més tard va escoltar un sermó del bisbe de Mallorca sobre Sant Francesc d'Assís, el qual inspirà el model a seguir. I com aquest va vendre les propietats i el patrimoni, deixant-ne una part per a la seva esposa i els seus fills, els qui va abandonar per iniciar el seu primer viatge, pelegrinant al santuari de Roc Amador, a Llenguadoc i a Sant Jaume de Galícia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road. Aquest dijous, a partir de 2:15 del matí, viu en directe a Ràdio Estel l'Eucaristia des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recorda-ho, serà aquest dijous 24 a partir de 2:15 del matí a Ràdio Estel. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. El repte d'educar és sempre complicat, però educar en temps de crisi encara pot ser més difícil si no ho encarem amb energia i fortalesa. Una crisi és sempre una oportunitat i, per tant, el context econòmic actual ens pot permetre educar amb més criteri i amb més sentit comú que en els moments on tot va rodat. La crisi també ha suposat fortes retallades en educació, escoles amb ràtios més altes, més diversitat en l'alumnat i més necessitats educatives especials. Retallar en educació a la llarga pot sortir caríssim, perquè el sí que és una forta despesa és la ignorància. Hem de motivar els nostres fills a no parar d'aprendre, a formar-se i a esdevenir bons professionals. És important que no caiguin en la mandra ni en el desànim col·lectiu dels ninis, aquells que ni estudien ni treballen. Potser la prioritat no és anar a una carrera amb sortida, sinó formar persones que se'n surtin. És a dir, que tinguin capacitat de treball, que es reinventin i que siguin camaleònics per adaptar-se a tots els canvis dels nous temps. Segurament acabaran treballant en una feina que potser ni tan sols existeix ara. I en tot aquest trencaclosques de la crisi, la família és una peça clau. Quan tot trontolla, la família sempre encaixa i uneix a la resta de peces. En molts casos, i tenint en compte les altíssimes dades d'atur, molts pares han hagut de tornar a obrir les portes de casa per ajudar els seus fills. un exemple de generositat, solidaritat i donar-se als altres, que ens permet aprendre que l'estabilitat no es troba en les coses materials, sinó en els vincles familiars. Avui volem parlar de la crisi, però sense quedar-nos en lamentacions i buscant com educar per sortir enfortits d'aquesta situació. Diuen que quan la tempesta s'allarga, el que hem de fer és aprendre a ballar sota la pluja. Per això avui a Ràdio Estel parlarem de com aprofitar la crisi actual per transmetre valors, optimisme i formació, perquè educar avui és sortosament més difícil i apassionant que fa uns anys. Comencem. Volgut encetar el programa d'avui amb un tema que parla sobre la gent feliç, una cançó de Rem que transmet valors positius i optimistes que són tan necessaris per encarar la crisi. Cançons per motivar-nos tots plegats i donar-vos la benvinguda a aquest segon programa de la temporada. Dimarts passat vam parlar de l'inici del curs i us desitgem a tots els que ens escolteu que hagueu tingut molt bona tornada a la rutina i a les vostres activitats habituals. El tema d'avui, ja veieu, com hem dit a la introducció, és educar en temps de crisi. Un tema molt actual perquè si educar és sempre un repte, doncs fer-ho en l'actual context encara ara ho és més. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
També tenim en Josep Maria d'ell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I a l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT i col·laboradors habituals del nostre programa i ja sabeu que jo sóc la Magda Minguet i també m'afegiré a aquest temps de tertúlia. Comencem parlant d'educar en temps de crisi. Dèiem a la introducció que no sabem ben bé si això és un repte molt difícil, molt complicat, molt feixuc o bé és una oportunitat de la que podem sortir enfortits.
A veure, tots els temps difícils són temps d'oportunitats. No tot és negatiu en una època de crisi on les dificultats es posen de peu, no? Per mi és molt important saber adaptar-se. És a dir, si parlem d'educació de fills i de família, la nostra família ha de ser una família tot terreny. Hi ha famílies que només funcionen quan van en baixada o en pla. I toca a vegades doncs, posar la reductora, val? I tirar cap amunt perquè fa pujada. I hem de travessar rius, i hem de travessar llacs, i hem de travessar doncs, llocs amb roques, val? Doncs posar la reductora. La reductora què vol dir? Doncs deixar-se de superficialitats o de, bueno, de coses prescindibles i reduir, segons la capacitat d'entrada de diners, de sou, si n'hi ha, i prescindir del que és prescindible, del que és secundari superflu. O superflu, que a vegades està bé tenir coses...
Molt bona la imatge, la metàfora d'aquest cotxe que en baixada doncs, va molt bé i en autopista encara més, però que a vegades hem de passar per camins pedregosos i que ens haurem d'adaptar a aquesta situació.
És que el problema és aquest, o sigui, anar, com ho diuen, anar de poc a més és molt fàcil, no? Però de més passar una miqueta menys, això és complicat. Però això, clar, la gent que estigui realment passant dures crisis pot pensar, quina bajanada acaba de dir aquest, no? Però aviam, jo quasi et diria que educativament és bo passar una crisi, perquè això uneix molt els membres de la família. Per exemple, el famós tema que tu has dit molt bé a l'editorial dels ninis adolescents. No? Escolta, a lo millor, en un període normal, una família, pues, perquè estan liats, perquè no saben com afrontar-ho, i s'ho poden permetre, pues, bueno, pues, li deixen que el nano faci una mica de nini, saps? Clar, en temps de crisi, escolta, xató, o sigui, ni ninis ni gaites.
Ni res, no? El sopar ja és hora que recuperi la forma normal.
Equipo a funcionar, m'entens? I clar, llavors cada un té que assumir el seu rol, i efectivament, i això ajuda molt a educar en virtuts, jo què sé, la sobrietat, la laboriositat, coses que per anar pel món el dia de demà seran molt útils, eh? Amb la qual cosa és una forma de que la família unida se'n surt de qualsevol situació. Eh? Perquè en aquest tema hi ha moltes dificultats, però querer és poder. Vull dir, si la família fa pinya, se'n surt.
Fer pinya en la família, educar en valor, sobrietat, no? Prescindir d'allò superflu. Aureli.
No, jo, em sembla que un punt de partida també és ser molt realista. No? Que de vegades realista vol dir estem amb les coordenades que estem. I no mirar enrere. No mirar enrere, que és una tentació, eh? O sigui, que normalment, quan es parla de la crisi, doncs, tu mateixa parlaves de les retallades. No és que em sembli malament, però és que, clar, quan un diu retallades, diu, pues, podríem parlar de mil coses que amb la crisi, doncs, són conseqüència. Vull dir, bueno, doncs, això és cert. És cert. Però ja passa... Vull dir, no guanyem res. Vull dir, hem mirat cap endavant. I mirar cap endavant vol dir que, evidentment, doncs, això és una dificultat, però que les famílies que ho orienten bé, el resultat és molt diferent de les que es queixen només. O sigui, el problema moltes vegades, primera, és no assolir la realitat. La realitat és la que és. Això no es pot moure, no es pot moure. Ara passarem uns anys, no d'un mes, uns anys, que segurament no revifarem del tot. Això ja ho sabem, no es pot moure. És que hauria de ser, sí, hauria de ser, però no és. Les famílies que ho orienten, probablement, aprofitant el que deia el Josep Maria, doncs, amb aquestes mateixes dificultats, tots tenim experiència que de vegades un nen mimat, consentit, que masses joguets, que té joguines, té de tot, doncs segurament no li fas cap bé. I en canvi aquell que ha tingut dificultats, possiblement, aprofitant aquestes dificultats, li ha anat molt bé després si ho mires. Doncs, a veure, totes les famílies possiblement, i estic resumint, no faran això de no mirar enrere i mirar endavant. Moltes miraran més enrere i es queixaran. Que si el govern, que si no sé qui... Que si no... En canvi, aquells que diuen, bueno, aquesta realitat, què podem fer per millorar la situació? I segurament, com que no seran tots, aquells que estiguin ben preparats, aquells que hagin educat els seus fills per a temps de crisi, tema del programa d'avui, aquells que ho facin, la paraula és que ho facin, no que es queixin, la diferència serà notable.
Efectivament. I sempre en positiu. Ho dic perquè aquí podem caure...
Sí, com deia ell, no queixar-nos.
No, exacte. Podem caure, tant, no? Una, amb la queixa de dir, fixa't que no podem, o l'altra amb la preocupació, no tenim diners, no tal... Escolta, aviam, si el panorama és tan negre, fantàstic, perquè el fill pot agafar i dir, escolta, aviam, a la meva vida, jo, si no tinc diners, no seré res, és a dir, la importància és els diners
material,
només. I segona, el panorama de futur està tan negre que, bueno, ja no cal que m'esforci, ja plego.
Ja em quedo el sofà, ja no? Si veig que
tampoc me'n sortiré. Clar, llavors això és absolutament el contrari. O sigui, estimular moltes altres això, virtuts i valors humans, que dius, escolta, amb això, jo, faci el que faci el dia de demà, me'n sortiré, perquè tinc un ventall de virtuts i d'avantatges que els altres potser no tindran, potser no tindré una carrera perquè no me l'han pogut pagar, però tindré una altra cosa, i tindré, en canvi, una valia humana que aquesta em farà anar per sobre dels altres.
Això ho dèiem a la introducció, potser no és tan important una carrera amb sortides, sinó fer gent que se'n surt de les coses, no? Que siguin una mica emprenedors, potser. Quins valors podem transmetre?
Home, el que està clar... Sí, no, anava a dir que el que està clar és que la cultura del pelotazo tenia els dies comptats, que era insostenible i que va esclatar perquè era evident que esclataria. Val? O sigui, la cultura del pelotazo d'enganyo, de m'amanego aquí uns xanxullos i tal per fer-me ric de seguida, això no té sortida. O sigui, a la curta o a la llarga acaba
més
esclatant.
Més dura està la caiguda,
el que,
no?
El que hem de treballar és la cultura de l'esforç, no? De posar-se les piles en l'estudi, ara quan els nostres fills estan en època escolar, o universitària. És una època, potser t'has quedat a l'atur, doncs és una època boníssima per aprofitar per aprendre idiomes, o un nou idioma, o aprendre més el que ja sabem.
Refrescar el que ja sabia,
no?
Sí.
Els fills, potser, poden començar a donar classes. Tinc una amiga que aquest estiu el seu fill de 16 anys ha muntat un taller de bicicletes, i per WhatsApp, a través de les amigues, de la seva mare...
Networking,
xarxes socials, no sé què, doncs ha anat dient, escolta, que arreglo bicicletes, no? Doncs s'ha guanyat, no s'ha forrat, però s'ha guanyat, clar, un taller de bicicletes. O treballar els caps de setmana durant el curs, de cambrer, de reponedor, d'estanteries... O sigui, és el moment d'esforçar-se, perquè aquests anys són boníssims per madurar i per aprendre que la vida no et donen duros a quatre pessetes.
I que no et
ara ja serà euros, ella.
Això són euros, però... La frase... En euros...
Tots l'entenem.
Costa més de canviar-la a euros,
que ningú et regala res, i que tot el que facis per aprendre... Potser pots aprendre bricolatge, no? Mm-hmm. Bé, coses d'aquestes que segur que... tard o d'hora en faràs un bon ús.
Mira, dintre del networking aquest, us posaré un exemple que m'ha passat a mi amb els dos fills que tinc, adolescents barons.
Sí, sí, els dones un WhatsApp a un fill i et munta una empresa,
Que pretenien, estan de vacances, clar, un augment de paga, on t'ha dit, no, xatos, estem en crisi, no.
Ai, l'excusa de la crisi que vens per als pares,
Llavors els diuen, jo us proposo una cosa, hi ha una sèrie d'objectes a casa que no fem servir massa de segona mà i tal, jo us els cedeixo. Els Reis, Van començar aquestes webs que hi ha de...
Totes aquestes.
Locals. Però escolta tu...
Tens col·locats els souvenirs de Menorca de l'any 90.
Tinc tot això ja fora de casa, amb la casa m'ha quedat més buida, i ells tranquils perquè, lo suficient per anar tirant.
Els ingressos.
Sí,
doncs
sí.
Mira, ja veig que fomenta molt la creativitat, això.
Imaginació al poder, claríssimament.
Que és el que passa, i que adormits al sofà tot el dia o mirant la tele, doncs això tampoc es fomenta, la creativitat.
I jo crec que, amb això que havies dit abans, que siguin... que tinguin creativitat, etc. No? És molt important fomentar l'excel·lència. Mm-hmm. En el sentit de que, de vegades, l'excel·lència no ha estat de moda. Però no només a nivell, diguéssim, de jovent o d'alumnes, que tots diuen que no estudien, però després estudien.
Sí.
Que no. Fins i tot persones que, d'alguna manera, el que és llest és aquell que es guanya bé la vida sense donar ni cop. Abans volia dir l'emprenedors, havies dit tu, parlar d'emprenedors. Doncs, a veure, fomentar l'excel·lència, fomentar que siguin emprenedors, necessitar fomentar tot allò que realment, realment és valuós. Que realment costa, però que és valuós fomentar-lo. I dir, mira que bé. I a més a més, això hem d'aprofitar-ho perquè ja realment ja s'ha vist com ha acabat la història. Ja s'ha vist que el dolent ho ha pagat, la cosa no ve.
Sí.
Ja s'ha vist. Ja sabem també que possiblement amb el temps fa que les coses s'oblidin. Però ara és un moment molt oportú per dir, escolta, tu, hem de fer les coses fetes. I amb això jo volia acabar amb una idea. És a dir, a veure, fomentar l'excel·lència vol dir que s'acostumin a fer les coses ben fetes. Que no és tan important les matemàtiques com la geografia o com una altra... A veure, que totes les assignatures, clar, tenen un valor, no? Però que han de fer les coses ben fetes. Perquè si no resulta que la persona que no està acostumada a fer les coses ben fetes, com que és tan variable el que tindran que fer amb el decurs del temps, doncs el que facin, si els agrada ho faran, i si no els agrada ho faran no tan bé. I la persona excel·lent és aquella que s'adapta a fer bé el que li pertoca. Per tant, fomentar l'excel·lència.
Molt interessant això que dius, perquè sembla que l'excel·lència nosaltres no la valorem gaire. Això que deies de... No? Tothom diu que no estudia, quan en realitat tothom estudia. És a dir, que és més popular aquell qui diu només sé nada, encara que s'ho hagi estudiat, o mires els estats dels Facebooks dels adolescents i no surt ningú a la biblioteca fent deures de dir, oi, estoy en la biblioteca, tothom està de fiesta, prenent copes... Sembla que això és el que fomentem a vegades, aquesta cultura de només val passar-nos-ho bé, i que la gent que estudia, llegeix, que està a casa, això no actualitza en l'estat, això no ho veiem tant.
Aquest és un altre problema, és el molt bé el que diu l'Aureli, diguem, tota crisi econòmica de per si porta una crisi de valors a la societat. Llavors, el tot s'hi val? No s'hi val.
Sembla que només pensem en divertir-nos, no? Totes
tot
les xarxes
no
socials transmeten sempre happy flower.
Tot no s'hi val. No. Tu has de tindre un nivell d'exigències, de fer les coses ben fetes, perquè és que el dia de demà tu te'n tiraràs endavant i l'altre no. Llavors, no pots aprofitar d'aquest ambient de permissivitat de dir, bueno... No.
No, però no s'hi
val. Un incís, perquè també hi ha gent que ens està escoltant, en aquest moment alguns oients, i pensi, bueno, ja, clar, però és que després la gent, la jovent no entén això. A veure, els valors estan en el seu lloc, això ho hem dit més d'una vegada. Uh-huh. I de la mateixa manera que la laboriositat, la persona que treballa, doncs és una, això és un valor, és positiu, tampoc és la que té professionalitis, per dir-ho d'alguna manera, això és una, és una deformitat.
Sí, el titulitis, també,
titulitis,
no?
O, que només... No, dic professionalitis per una mica tot, posada. Sí. Per exemple, aquell que dius, no, clar, els valors, l'important treballar, però ens hem de divertir. No, la virtut està en aquell que es diverteix, quan toca, però moderadament, doncs perquè també doncs, ha de divertir, però que treballa quan treballa.
Quan treballa,
vull dir,
sí.
Però que, això s'ha de dir, perquè si no sembla que divertir-se no és bo, o descansar no és bo, o dedicar temps als amics no és bo, com dient, tot allò que agrada no és bo. No, les coses agrades poden ser molt bones. És més, en general són bones, si estan al seu lloc.
En la seva justa mesura.
Per això dic que, a l'hora de plantejar-lo, és l'excel·lència és, fixa't aquest noi, veus, és esportista, juga al futbol, fa això, a més llegeix, a més a més tal, surt amb un noi, que tal, té nòvia, tal, tia, tal, tal. Per cert, tu, està estudiant, i, clar... Fixa't, que maco aquest nano.
Coses,
i estàs, no? Dient, estàs dient que maco aquest nano. Uh-huh. Podries dir, llàstima que... No, que llàstima, que sap divertir-se. Que fa la... Per què? Perquè hi ha aquest equilibri, que és l'excel·lència, això és l'excel·lència. I quan jo dic la titulitis i, o la professionalitis, també jo et posaria exemples, a vegades, possiblement ho hagi dit alguna vegada. He conegut persones que amb aquesta professionalitis són, com a persones, un desastre. Perquè tenen una visió del món que només veuen lo seu. Però només veuen allò que li ha dit el jefe, el problema immediat, més immediat que estan en aquest moment treballant, i el seu món és molt petit, molt petit. Ells
poca empatia,
i poca
no?
cosa.
Per això
i de cara als altres, doncs, són gent que quan parlen, com que parlen d'ells mateixos, doncs la gent, escolta, aquest és un rotllo, està amb ell.
O sigui
que l'excel·lència,
altres, pensa...
jo parlo de l'excel·lència, el que és excel·lent.
Laura. Per això, parlant, com deia l'Aureli ara, de fomentar lo valuós, a mi em sembla també vital el que desenvolupem i ensenyem als nostres fills a desenvolupar les habilitats socials. Mm-hmm. És a dir, ser experts, en, per exemple, en intel·ligència emocional. No? Hi ha gent que davant un fracàs s'enfonsa, hi ha gent que davant d'una crítica s'enfonsa. No, ens hem de sobreposar les dificultats. O hem de ser gent que davant d'algú que no surt bé o que no podem tenir, no? En temps de crisi hi ha moltes coses que no podem tenir, doncs en comptes de queixar-se, doncs prendre's les coses, bueno, doncs amb un somriure, amb sentit de l'humor, amb, doncs tinc aquesta dificultat, doncs la superaré. O sigui, també anar al tema de saber ser una persona sociable, amable, somriure... que no tot es queda en guanyar diners. Treballar bé i guanyar diners és fantàstic, però és que, a més, sóc una persona capaç de conviure amb els del meu entorn. No sóc algú egocèntric, tancat amb si mateix, no? Sinó que el bo que tinc ho poso a l'abast. El molt o el poc que tinc. Uh-huh. Perquè a vegades tenim poques coses, però és que, abans ho deia també en Josep Maria, no és tenir, és ser.
És ser.
No és posseir, sinó ser un home. O sigui, el que fa feliç a l'home és ser. Ser alguna cosa.
No el
cosa.
Que té, sinó qui
ser
és,
algú,
no?
Ser algú que se sap donar als altres. No tenir tants o quants milions o mils d'euros o cents d'euros a la butxaca, no?
I, cuidado, tindre l'ordre de valors molt clar. Perquè, en temps de crisi és molt fàcil caure amb el parany, això que explicava l'Aureli, diríem, clar, temps de crisi, doncs jo m'haig de dedicar més a la feina, tant pare o mare, clar, amb la qual necessito més temps per la feina, encara per dedicar-me més, ficar-me més, potser per aconseguir el mateix que aconseguia abans, amb la qual ja em centro només en la feina. Cuidado, xato, vés a tenir un vol que et toqui l'aire, i refresca el teu ordre de valors, no? Perquè m'entens, aviam, jo no sé, però si ets catòlic, primer serà Déu, després la família, així, realment és així, o sigui, de la família te'n continues preocupant, te'n despreocupes, no? Una família que que pare o mare es despreocupen és una família que es comença a desintegrar, cuidado, O sigui, que en aquests moments de crisi el valor fonamental
cuidar,
és la família,
no?
És quan més s'ha de cuidar, efectivament.
També ho dèiem a l'entrada, no? Famílies que de cop i volta han obert les seves portes un altre cop, fent un exemple de generositat, de donar-se als altres, que ens deia la Laura. Poder, el millor exemple el tenim ara en avis, en pares, que han tornat a fer de pares i d'avis quan ja potser tenien la vida solucionada per ajudar en temps de crisi.
I ara, en aquesta època de crisi, doncs és una oportunitat per... ensenyar als fills també a no estirar més el braç que la màniga. Mm-hmm. Hi ha hagut molta gent que aquests anys enrere doncs, s'han embolicat amb crèdits que era evident que no podrien pagar.
Que ni tota la vida treballant permetria
clar,
pagar
és que
aquest deute.
S'han comprat doncs, coses que molt i molt de molts diners i sí, sí, ja arribarem i tal. I és que no eren reals. No? Llavors, nens, fills, o nosaltres mateixos ens ho podem dir, fem les coses sensatament, posem-hi el cap, fem els nostres números, hem de tenir en compte els imprevistos, possibles imprevistos que poden arribar. Realment val la pena aquest esforç econòmic de ficar-se en un crèdit? Ho necessitem? Podem esperar una mica més? Tot això s'ha de valorar i els fills n'han d'aprendre. I també pensava que en un moment d'atur dels membres de la família, de pare i mare o d'un d'ells, moments de dificultats grosses de la professió, etc, doncs que els fills, en la seva mesura, a mesura de les seves edats, també ho han de saber, perquè no poden no estar al marge. No? És que els pares estem allà angoixadíssims, patint, passant-ho malament, estirant d'aquí, estirant d'allà per arribar, i els nens, doncs, viva la vida,
no?
No, un momentet, és que tots hem de recolzar aquí, no?, la situació. I, per tant, doncs, a la mesura de la seva edat i del seu coneixement, n'han d'estar assabentats.
Per tant, és bo que en parlem a casa, sí. Sobretot si tenim fills adolescents.
Sí, sense amoïnar-los i sense posar sobre les seves espatlles tot el pes de la responsabilitat de treure endavant a la família. Però si d'alguna manera, nois, apagueu els llums. Nois, mirem que la calefacció, dintre d'uns mesos, començarà a fer fred.
Sí, puja
moltíssim.
Mirem
que la calefacció no estigui a 25 graus, no? Si podem passar en 21 o en 22, doncs no passem a 25. Uh-huh. Coses d'aquestes, de dir...
O petits detalls perquè ells siguin conscients...
Si pots anar
amb
transport públic, no agafem el cotxe. Coses d'aquestes, de dir, doncs el millor cap del mes serà en pocs euros, però és que són euros, no?
I tot compta, no?
Malgastats o ben gastats, es nota el cap de
l'any. Evitar capricis, tenir cura...
En definitiva, tots els membres de la família ens hem de convertir una miqueta en polivalents, no? Uh-huh. O sigui, tots fer de tots, no? Per sumar.
Per sumar, que és el que dèieu, no? Anar tots a una perquè puguem seguir remant i que el vaixell arribi a bon port, Aureli.
I això també té a veure amb la felicitat personal. Vull dir, ara estem parlant social, estem parlant en general, no? Perquè abans parlàvem del tot si val, però també es pot veure la persona que solament val, aquell que només solament, no és que tot ja, solament, bueno. I que al capdavall, quan una persona... Doncs, perquè les crisis, l'última hora sempre trobem amb els valors. Quan una persona realment no lluita per tenir valors parents, vol dir de sempre, doncs al capdavall tindrà crisis personals. Perquè la persona que només solament veu diners, doncs ja la mateixa vida li farà veure que amb els diners no omplen. Quan solament veu sexe, quan solament... Vull dir, que estem parlant, aquí a la taula hem parlat, lògicament, perquè el tema és molt general, molt ampli, de la crisi social, de la societat, però és que personalment una persona pateix crisis, patirà més crisis en la mesura que no lluiti per ser una persona amb valors.
Però és que, de fet, pots patir una forta crisi personal, tot i tenir de tot.
Sí,
això es
mateix,
veu,
no?
Que la crisi no només és de coses materials.
Que l'educació dels fills o va en aquesta línia, que independentment del que passi a la societat, independentment de què passi amb el nostre país, independentment del que passi fora, a casa nostra, vull dir, el meu fill, els meus fills, vull dir, si no els fomentem valors, no els farem feliços, perquè això no dona la felicitat als diners, ni dona felicitat a això que es pot posar de moda en un moment determinat en la societat, no?
Mm-hmm. Fer-los entendre que s'han de formar com a persones, i si els veiem que diuen no, és que no tinc feina, no sé què estudiar, doncs mira, ni que siguin a fer voluntariat als matins, però que estiguin actius i que vagin enriquint-se d'altres coses, Laura.
I no oblidem que si ensenyem els nostres fills a saber-se guanyar, a lluitar per guanyar-se les coses, els ensenyem a saber esperar... Doncs els estem preparant per la vida adulta i els farem madurs. I és molt important que sàpiguen el que és sentir la satisfacció d'haver aconseguit allò que buscaven amb el seu propi esforç i la seva pròpia lluita. Aquesta satisfacció és que és tan gratificant, no que t'ho doni, no?, la sobreprotecció dels pares, no? T'ho poso fàcil, t'ajudo, no sé què... Val, està molt bé que t'adonin coses i que et facin regals i que t'ho posin fàcil, però és que no els estem ni fent madurar ni els estem donant la satisfacció, repeteixo, de gaudir d'haver-ho aconseguit per ells mateixos.
I segurament tots recordem aquí fins i tot el nostre primer sou, no? El bé que ens vam sentir de veure que ja podíem aportar alguna cosa a la nostra família.
Per rebre un sou has d'esperar tot un mes treballant
i la recompensa al final.
I no t'ho donen per avançat.
I has de molt trobar la feina, has fet un procés molt llarg, Digues, Josep Maria.
Jo aquí els hi faria una reflexió als pares, perquè moltes vegades, alguns pares, potser, que s'ho pensin, però amb tota la millor intenció del món, però jo penso que s'equivoquen greument, creen l'efecte contrari, no? Mm-hmm. Pues clar, com que hi ha crisi, pues, ai, pobrets, els meus fills que no la notin, la crisi, no? Clar, jo sóc un pare gran, ho vaig passar molt malament, però ara que ells no la notin, la crisi, encara faig un sobreesforç, a lo millor deixant-me de regetes a mi, perquè el nen, és allò que diu, el tapo que no s'encostipi. Escolta, tu, va la mar de bé que s'encostipi si fa fred.
Si mata tots els virus,
m'entens?
Això, no?
M'entens? Efectivament. I,
va, una mica la intempèrie, no, no,
clar,
també,
és que, és que hem de crear nanos amb força, tu, no? Allò m'entens? No? I de vegades ho sento, perquè... Hi ha pares que els veus, parles amb ells i dius, mare, Déu, senyor, però aquesta sent molt de fill, amb tot el carim, segurament.
No? Innocent.
Però no, hombre, no, espavilant-te, tu.
No, els hem d'enfortir, perquè el que dèiem, no? Segurament potser acabaran treballant en feines que ni tan sols existeixen, és a dir, que si no formem a joves amb molta capacitat d'adaptació...
Amb més crisis o menys crisis, el món que ells es trobaran és una miqueta...
És molt canviant,
una jungla,
sí.
I que si han de marxar... Si han de marxar, que marxin. No. És que he d'anar 5 anys a viure a l'estranger a l'altra banda del món. Vés-hi, ara és el moment. Vés-hi, forma't,
aprèn,
guanya experiència i altres cultures. O sigui, que no tinguin la por de dir ai, és que marxo al costat de casa dels papàs. No? Pues marxa lluny.
És el que necessites, doncs endavant.
Aprofita-ho.
Mm-hmm. No, jo crec que una mentalitat que s'hauria de treure és aquesta mentalitat de donar seguretat. Vull dir... que és la mentalitat del mal funcionari. No tinc res contra els funcionaris, vull dir, han d'haver-hi funcionaris. És bo que hi hagin funcionaris. I jo conec molts i bons funcionaris. És a dir, que hi ha molts i boníssims. Dic això perquè si no pot semblar que jo estic en contra del funcionari. Ara, la mentalitat de mal funcionari, és aquell, bueno, si faig aquesta... puxo aquest graó, doncs segurament jo em donaran un puesto que no, allà no es treballa massa i tens la vida segura. Vull dir, aquesta mentalitat de mal funcionari, això s'ha de treure, eh? I sobretot els joves, que de vegades, malauradament, ho veus amb universitaris, no? Bueno, aquesta gran no és que m'agradi massa, però això té l'avantatge que de vegades fan unes oposicions que allò és un xollo, diuen...
Seré notari, tu, que amb una firma ja faig, no?
No, potser no ho sé, però diuen, faig això perquè amb això... La paraula és assegurar, viure de, em donaran...
Molta estabilitat buscant.
Jo parlo de la mentalitat, aquesta mentalitat... no favoreix.
Laura.
És que ara, quan parlaves dels funcionaris, m'he recordat una cosa.
Ets que... de bons funcionaris, que n'hi ha molts, eh?
No, jo... No, m'has fet recordar el que avui... No parlaré de funcionaris, o sí. Hem d'exigir també les administracions, amb cartes, amb trucades, amb el vot, amb mobilitzacions civils, els hem d'exigir que facin un bon ús dels diners públics. Jo me'n recordo de fa... una legislatura enrere, un altre govern, que va sortir un dia una ministra a dir que els diners públics no eren de ningú.
Home.
Perdoni, senyora, a vostè l'haurien d'haver fet fora al cap de 30 segons d'haver dit això.
I tant, val? Perquè em sembla que tots sabem d'on surten, aquests
clar,
diners.
Clar, és que hi ha gent que va amb aquesta... funcionaris públics, no?
Sí.
Que van amb aquesta mentalitat. Ara hi ha un projecte aquí, en la nostra ciutat, de canviar la nomenclatura d'alguns carrers que fan referència pues, a l'època d'en Franco o a l'època dels Borbons o a l'època de no sé què. A veure, està molt bé. Jo no dic que no s'hagi de fer. M'és igual a mi, que facin el que vulguin. Ara és el moment, de gastar. No.
Quants
diners ens gastarem
sanitat,
amb això? Quan hi ha gent, menjadors escolars, que han d'anar allà a ajudar-los perquè hi ha nens que no mengen tot el dia, només
imagina't.
Que al dinar de l'escola.
De l'escola, sí.
No podeu agafar aquests diners i fer-los servir per algú que sigui realment necessari? El dels carrers és... Bueno, pues,
ja arribarà, quan l'època de bonança,
clar,
no? Ja ho farem.
Però és que,
m'ho poses en bandeja. Aquest projecte, de fet, està copiat de l'alcaldessa de Madrid, de la Carmena, que la situació de deute que té Madrid, efectivament, una de les primeres coses és que el pressupost de no sé quants milions d'euros... Home, doncs, evidentment, els ciutadans hem d'exigir això. Per exemple, ho sentia per la ràdio aquest migdia, no sé quin partit és, m'és igual, però a Palma de Mallorca, i sentia per la ràdio, que els que manen han decidit que tots els membres del Parlament i tal doncs no cobraran dietes per assistir a comissions o no sé què. I clar, tots, no sé quina animalada de diners, doncs que els ampliarien amb coses per la comunitat o no sé què. Dic, doncs escolta, jo estava content, dic, doncs em sembla molt bé això, tu, m'entens?
I tant.
Clar, els ciutadans
ja tenen un bon
sou
per pagar-se el dinar, clar, com fem tots, no?
Els ciutadans
no
hem d'exigir això, ho dic perquè, no és perquè ara sigui el moment, però no, en períodes electorals, quan hem de pensar, escolta, hem d'exigir que els que ens manin tinguin aquest criteri d'escolta.
Doncs igual que demanem als fills que estiguin una mica més moderats i que s'estrenyin el cinturó, doncs les administracions també. Aureli.
I això és un to de vida que s'ha de transmetre a família, el to de vida. O sigui que realment no es gasta, perquè sí, segurament ho hem dit moltes vegades, però ara un analitza. En general, com viuen els joves, i viuen bastant bé. Uh-huh. O sigui, no es nota massa la crisi. Ho hem dit a aquesta taula moltes vegades, ara mateix, avui ho hem dit. Vull dir, el to de vida a casa, doncs a casa es viu d'una manera que no sobren coses, no es llancen coses, no es compren coses així a l'atzar. Quan uns va... Ah, mira, avui passejava pel carrer i he entrat a una botiga i m'he comprat... Com que avui tenies que anar a comprar això i certament, segurament, hauries ponderat si has de comprar això o en una altra botiga, cosa. Una altra cosa. És a dir, aquest to de vida, jo insisteixo al to de vida, perquè el to de vida no s'improvitza. No es pot improvisar, no és una cosa que...
No és el moment d'improvisar compres i despeses.
El to de vida és un to que es dona. I, per tant... Jo ara, quan estava dient, em sembla que els joves avui dia no noten massa la crisi. No ho noten.
Que dèiem una mica, encara els tenim una mica entre cut o fluix.
Perquè vas a l'autobús, veus els mòbils i veus, tiren de beta. Sí, tiren de beta. Sí, sí. Per tant, dic, mentre aquest to de vida familiar no s'imposi, vull dir, s'imposi. Vull dir, s'estigui imposant perquè l'exemple dels pares ho transmet i dir, nanos, així no. Però és que els altres ho fan malament. Arriba un moment que algú ha de dir. Nosaltres ho fem d'aquesta manera perquè creiem que és millor.
Perdoneu-me, un tema personal, però jo intento reciclar les ampolles, els diaris, etcètera, etcètera, els plàstics, sí. Val? Però ara estem en una època ara electoral que a mi m'estiro els cabells.
Amb la quantitat de paper, no? Que arriba.
A casa meva som 6 persones que votem. I ens estan arribant, multiplicat per 6, tots els partits polítics. A cada sobre, a cada propaganda electoral, hi ha un sobre. Un sobre que per ficar la papereta.
L'aprofites, no? L'aprofites.
Però és que ens ajuntem amb 30 sobres.
Imagina't.
I després vas a l'escola electoral, o com es digui, i allà també hi ha sobres. No m'envieu sobres. Després,
el meu pare...
No m'envieu sobres.
Va anar un dia a fer-se
una
analítica.
Saps el paper que gasten tots els partits? Se'ls poden estalviar.
Jo els guardo i els faig servir durant l'any.
Jo també. Sí. Jo també. Els sobres, sí.
Que me'ls donen, gràcies.
Enviar una carta en un sobre electrònic.
No. Altres coses.
La targeta, coses per separar.
Jo també, Josep Maria. Sincerament, fa molts anys que se m'estan acumulant, perquè encara tinc els de les anteriors eleccions, entens? No se m'han gastat.
És un cúmul de paper que després jo un dia venia...
Doncs això és fer un mal ús. Llavors jo els dic, nens, recicleu. I després m'arriba tot això i dic, no estem a la mateixa onda, aquells de fora amb els de casa. Sí. Tinc que seguir ensenyant i tinc que seguir fent-ho, no? Perquè penso que és el correcte. Però, home,
després
que tothom
aquesta
hi posem
despesa,
el cap.
Jo el que deia que el meu pare un dia va venir del cap de fer-se una analítica i no portava ni la tirita, venia amb el dit aguantant. Dic, papa, i com és que t'aguantes amb el cotofluix? Diu, és que ja no en donen, de tirites. Tal qual, això és el que em va dir, ja no en donen.
Doncs que comprin tirites. Imagina't, i deixin d'enviar propaganda electoral.
Després veus aquesta despesa en paper, després ell per una tireta no en va haver pressupost.
És ridícul.
És que aquest és el problema, que les retallades són d'una forma indiscriminada.
Afecten les coses més elementals. Elementals, que és venir d'una analítica amb la tirita posada i venir aguantant el cotofluix. Vaig pensar, mare meva. On estem arribant?
Que mal.
Sí, anem acabant ja el temps de tertúlia.
Jo crec que també s'ha de fomentar el seu motor. Vull dir que s'ha de ser màquina, no vagó. Vagons hi ha molts, algú que empenyi. Vull dir, i aquesta mentalitat s'ha de transmetre a casa. Vull dir, hem d'influir en la societat. És a dir, si molta gent fes les coses ben fetes, hi haurien exemples bons que serien més imitables. Ara, si no ho fa ningú, i el que ho fa s'envergonyeix de fer-ho, aleshores predomina els mals exemples. Per tant, aquesta mentalitat de que hem de ser vagons, no màquines d'aquestes que porta un tren, no, tu has d'impulsar. I, per exemple, doncs, als col·legis, no sé, els fills que poden... No, jo no vull ser delegat, ningú vol fer res, no? Aquesta idea de voler influir com a un servei a la societat. I aquesta és una mentalitat. Ja hem arribat una mica al final del programa, i per tant jo estic dient que no ens quedem només amb els límits de la família, sinó veure com la nostra família, amb el to de vida i amb l'esperit que estem donant als fills, home, podem influir amb altres famílies.
Doncs vinga, va, un exemple concret pels pares.
A veure, pares, què podem fer,
cara als nostres polítics, als nostres directors. Ai,
ja m'estranyava
que... Comencem, per exemple, per una cosa tan bàsica que tots tenim a casa, amb la televisió. No permetem que els nostres fills i les nostres famílies vegin segons tipus de programes que l'únic que fan és lluitar en contra dels valors i fomentar aquest tot val.
I fomentar molt el material,
efectivament,
també, no?
Doncs, que... Lluitem contra això perquè al final, clar, si som molts, com ha passat més d'alguna vegada, però escolta, aquell programa el treuen d'antena o el modifiquen perquè, clar, perquè no els hi funciona. Vinga, això ho tenim molt a l'abast i a casa.
I enllaçant amb el que deia ell, això del vagó, després parlarem amb en Josep Olives, ell és formador d'adults. Creieu que també aquest exemple, no només amb la societat, sinó que els pares, també és el moment ara de la crisi, que hem dit aprofitar per a fer anglès o que el fill faci el fill, però és nosaltres també que podem aprofitar ara per formar-nos? És el moment, un moment de crisi?
Home, el que veuen a casa ho veuen, eh? Mm-hmm. No és que li expliquen. No és que els hi ha explicat una persona que el teu pare no. Caram, el meu pare m'esforça, està millorant, s'està promocionant per tenir més cultura, per tenir, doncs, no sé, més idees, pel que sigui, no? I això condeix, vull dir, això és exemple. Jo crec que sí, jo sóc partidari.
D'aturar-nos una mica, potser, i pensar, no? Perquè això ho comentàvem, ara ho sentireu a l'entrevista, però en Josep Olives també ens comenta una mica en el seu blog i en les seves publicacions que és moment també de creixement interior com a persona, que siguem una miqueta més reflexius, que no en aquestes situacions de que tot s'hi val i tot anem de pressa, sinó que intentem créixer una mica personalment. Està aquí la clau, potser, no?
Bueno, i fer pensar, perquè probablement és una de les mancances d'avui dia, eh? I sobretot en el cas dels joves, volen lo immediat, gaudir ara.
No, i fomentar general, les virtuts de sobrietat i laboriositat. Sobrietat, això que deies ara fa un moment, que hi ha un consumisme atroç, no? Compra, et regala, et viatja, no et deixis de fer no sé què o d'anar no sé on. A veure, sobrietat, si és que pots, ets molt feliç fent una tercera part de totes les
una bona
coses
conversa,
que et venen.
Amb un bon cafè, a vegades, és no, molt més profitós.
Evidentment.
No, un dia de parc temàtic on has fet moltes cues,
evidentment.
No, que potser sí que està bé de tant en tant. No sé si voleu dir alguna cosa més per concloure el tema de l'educació en temps de crisi.
Exigència.
Exigència a nosaltres mateixos, als fills.
Començant per nosaltres i als fills, sí. No s'ha de baixar el llistó. Uh-huh. I menys en temps de crisi.
Josep Maria ens diu que un consell per educar en temps de crisi és l'exigència. Laura, alguna cosa
home,
per concloure?
Home, que els fills entrin, com nosaltres, en el món real. Perquè si no entren en el món real, quan hi entrin de veritat, pues es donaran una bufetada dolorosa. I, per tant, des d'ara hem de començar a viure el món real, no pues això que dèiem abans dels crèdits, de tutiplen, tot s'hi val... No, hem de ser reals.
Exigència...
La situació real...
Que
família...
toquin de peus a terra, no? Entrar en el món real. I, Aureli, una conclusió per educar en temps de crisi.
Iniciativa, eh? O hi vas o et porten. Que anem.
Que siguem nosaltres.
Que siguem nosaltres.
Carai, quines receptes avui, eh? Exigència, sí, tocar de peus a terra i fer que els nostres fills entrin en el món real. Iniciativa. No? Tirar endavant i amb optimisme i de veure que de tot se n'aprèn i de tot en sortirem. Doncs moltes gràcies a tots tres per haver compartit aquesta tertúlia aquí amb nosaltres a Ràdio Estel. Ens acomiadem de la Laura Sánchez, bona tarda.
Gràcies.
D'en Josep Maria Dell, gràcies per haver vingut, i de l'Aureli Villar.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But that I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, no. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive.
my broken heart. But could I spend so many nights just healing sorrow for myself? I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you.
Doncs amb aquest tema que es diu I Will Survive, que ens dona moltes forces i ens diu que sobreviurem tot i la crisi, engeguem la recta final del programa. Avui tenim amb nosaltres en Josep Olives. Ell és catedràtic d'Antropologia i Història del Pensament, ha fet classes a diferents universitats, com la Universitat de Nova York, i en l'actualitat està a la Universitat Internacional de Catalunya. És autor del llibre La ciutat cautiva, i actualment és formador i renaixedor. Ara mateix ens explicarà què és tot això. I amb la seva dona, en Josep Olives, té un blog que es diu El arte de la energía. El tenim a l'altra banda del telèfon. Josep Olives, bona tarda.
Hola.
Estem parlant avui del tema d'educar en temps de crisi i volíem saber una mica si educar en aquests moments és més difícil o ho hem de veure, en canvi, com un repte, com una oportunitat.
Sí, jo crec que és més aviat aquesta segona opció, que és una gran oportunitat, perquè el canvi era necessari. Tot el sistema educatiu i la idea que tenim de l'educació està en crisi, ha entrat en crisi. I llavors és un gran moment per veure-ho, per reconèixer de què es tracta, per agafar el toro per les banyes i doncs vinga, va, anem a canviar entre tots, no? A veure si ho fem millor.
Vostè diu que era necessari, no? Perquè això no només és una crisi econòmica, sinó que era una crisi potser en tots els camps.
És una crisi de civilització.
De civilització.
Sí, de civilització. D'incomprensió molt gran de lo que és la persona humana i les seves necessitats. I això és el que està entrat en crisi. Llavors, dintre d'aquesta crisi, hi ha diverses institucions que queden qüestionades. Una d'elles és l'escola pública. L'escola pública va ser un disseny que es va fer a la Revolució Francesa. O sigui, l'intent d'uniformar amb uns mateixos esquemes mentals a tota la població del país, considerant que tothom és igual. I això està en crisi, això ja no podrà funcionar més, perquè les persones són diferents i els nens tenen necessitats diferents, cada un. O sigui que l'escola s'ha de convertir en una cosa molt més plàstica, diversificada i centrada en les necessitats de la persona. No en les necessitats de l'Estat.
Sinó en les de cada persona. És a dir, que potser ens limitem massa a ensenyar doncs, un temari quan el que hauríem de formar és a diferents persones amb diferents aptituds i actituds, no?
Exactament. O sigui, ajudar les persones a créixer humanament, perquè si les persones creixen humanament, llavors totes les feines les seran ben fetes i tota la seva activitat a la vida, a la família, el tracte amb la parella, amb els fills, tot això anirà millor. Però clar, l'escola pública, aquesta sortida de la Revolució Moderna, la Revolució Francesa i tal i qual, que és quan es va fer l'escola pública, també aquí a Espanya, és una escola que intenta uniformar la població per servir a l'Estat, o sigui, per servir les necessitats del sistema productiu. I això està equivocat. Això està equivocat perquè això genera molta frustració a l'escola, en els nanos, i sobretot en els que ja no estan disposats a ficar-se en el motllo, que avui dia cada vegada n'hi ha més, frustra també els professors. Bueno, és una cosa que està equivocada, o sigui, que és insatisfactòria. Llavors és un gran moment aquesta crisi per veure-ho i per començar-se a posar en vies de canviar el xip tots plegats. O sigui, cada un des de les seves llums i des de la seva capacitat de comprendre i de la seva experiència, doncs intentar a veure com es pot millorar. Perquè, clar, tot no podem desmantelar de cop, això tampoc. O sigui, la idea aquella revolucionària està totalment equivocada, perquè es desmantela tot i després es segueix fent el mateix, no?
És a dir, que això ho hem de veure com un punt de partida. Vostè ens ha dit que hem de créixer humanament. És difícil, però això, a vegades no tenim les eines. Sabem com formar-nos com a professionals, però créixer humanament és una cosa com més abstracta, és més difícil.
Exactament. O sigui, per això, la meva proposta i la de molta gent que ens dediquem a aquest tipus de coses i que hem dedicat la nostra vida a la formació de joves i també d'adults i tal. O sigui, la clau avui dia està en la formació d'adults.
La formació d'adults.
La formació d'adults, perquè si no formem els mestres i els professors, tampoc no podem formar els més joves. I si no formem els pares, tampoc no podem formar els fills. O sigui que aquest canvi de civilització, o també es podria dir canvi de consciència, o sigui que la crisi actual és un canvi de consciència. Es diu també vulgarment és un canvi de valors i tal, és veritat, però els valors canvien, canviant primer la consciència, o sigui, canviant la comprensió de les coses. Mm-hmm. I llavors aquest canvi de comprensió s'ha de fer amb la gent que està disposada, que són sempre minories, però són minories d'adults, que són com més desperts o més atents, o que la vida els ha portat en aquest plantejament, no? I llavors amb aquesta gent que s'ha de treballar.
Amb la gent, amb els adults, sí. Vostè fa cursos, precisament, no? De formació d'adults, em deia.
Això mateix, formació d'adults, sí, sí. Això nosaltres, per exemple, la meva dona i jo, que ara ja estem en una situació així, ja estic a fora de la universitat i tot, això ho fem a través d'aquesta etiqueta Art de l'Energia, no? Entenem que és una manera de poder ajudar des de diferents ensenyaments i pràctiques i tallers i conferències, etc, ajudar la gent a créixer en aquest sentit que abans ho deia espiritual, però que avui doncs, és més senzill potser dir creixement personal, perquè la paraula espiritual també s'ha fet malbé, no? I molta gent ja no ho entén, el que és això. Perquè l'espiritual té que veure amb el més concret, amb el cor de cada un, amb els sentiments, amb la feina, amb el dia a dia, no? No és una cosa que estigui allà...
Té raó que a vegades, no? Això que ens deia, que és veritat que ens centrem molt en formar els fills, que facin activitats fora de l'escola, que estiguin estudiant primer la secundària, després la universitat, i després nosaltres, potser els adults, doncs no ho tenim tant en compte i potser està aquí la clau de poder educar bé en temps de crisi, no?
És la clau,
sí. És la clau, no?
I en els joves...
En els joves els veu desanimats, vostè que ha estat professor de la universitat? Creu que veient el context econòmic actual o que els serà tan difícil trobar feina, costa més que estiguin il·lusionats o apassionats per allò que fan, o al contrari?
Hi ha totes dues coses.
Uh-huh. Hi ha de tot,
hi ha totes
no?
dues coses. O sigui que, i això ho trobem entre els joves i entre els grans i a la política internacional i local i tot. O sigui que hi ha tot una... Diguem que al món actual estem en una transició, amb el que es diu un canvi de cicle, de civilització. Llavors, hi ha tota una part que entra en crisi i que això ho viu en forma de dolor, no? De desubicació. Hi ha tota una part de la joventut i també de la política i tal que està encara aferrada als antics esquemes, no? I llavors aquesta part, doncs, és dolorosa, no? És una cosa de dir, ostres, no hi ha feina... No sabem el que hem de fer, no ens hem format en l'esforç, ja no sabem doncs mantenir uns valors ètics i unes creences com els nostres pares, els nostres avis. Tota aquesta és la part dramàtica, que és veritat, i afecta tota una part, podríem dir, més dèbil de la joventut. Però després hi ha una altra part que és molt bona, que és que aquesta possibilitat de canvi, no?, i de replantejar-se les coses, i de ser més creatiu, i d'apuntar-se a totes aquestes iniciatives extraescolars i oportunitats que ens dona el món actual per créixer, que això fa 20 anys era impensable, no?, i poder dir les veritats així, clamant-les de tot arreu, coses que abans fa 20 anys o 30 anys i has de guardar-te callades, perquè el món no ho admetia, no?, a la universitat i en els centres educatius oficials de l'Estat no es podien dir segons quines coses, no?, perquè imparava, doncs, diguem, una línia única de pensament, no?, que no es podia tocar. O sigui que hi ha una part positiva avui dia que és una major obertura. I això veiem també
i més
joves.
Permeables, no?, més camaleònics, adaptant-nos
sí,
una mica
exactament.
a la nova situació. Ja per acabar, sí, li volia preguntar si ara que hem patit tota aquesta crisi ens hem adonat que l'important no són les coses materials, no és tan important el què tenim, sinó a qui tenim, no? Potser la família... Ens hem adonat que l'important és una altra cosa, que no siguin les coses materials, que ara potser ens falten una mica més.
Clar, el més important de tot és la persona humana.
La persona humana.
I la persona humana la portem nosaltres, cada un de nosaltres... I l'únic que hem d'aprendre és no posar-hi d'esquena, o sigui, a dedicar rato a escoltar el nostre cor i a deixar-nos ajudar en el sentit aquest espiritual, o sigui, de creixement personal, de meditació, no? Nosaltres, amb aquest art de l'energia, que podem, el posem l'accent en el saber parar, no? I el saber ajudar-se en la meditació, en l'introspecció, o sigui, afrontar els propis sentiments, saber-los a reconèixer, no? sigui, apropar-se...
És el que ens costa, no?, aturar-nos i escoltar-nos a nosaltres mateixos. No tenim temps. Tenim temps per tot, però potser per la persona que vostè diu que és tan important, no en tenim tant.
Clar, perquè si no atenem la nostra persona, els nostres sentiments i vivències internes, tampoc llavors no podem escoltar amb els altres. O sigui, quan et parlen els teus fills o la teva dona, etc., llavors tampoc estàs tan preocupat amb les teves calòries i les teves dies que no tens un espai per escoltar l'altre. O sigui, que això és molt interessant, perquè la persona ets tu, cada un de nosaltres, i és la gent que t'envolta. Encara que sembli mentida, la persona és individual i és col·lectiva a la vegada. Perquè tu no pots ser persona sense estar molt a prop dels altres. I perquè això es produeixi, hi ha d'haver, diguem, espais de contemplació, espais de silenci, de calma, de pau i d'ajuda mútua, perquè llavors en aquests espais de silenci que fan tanta por és com quan també són evidents les nostres pors, no?, les nostres inhibicions, els nostres sentiments de veritat. Hi ha ratos que s'ha de plorar, hi ha ratos que s'ha de riure. I el que demanem les persones sempre és que els altres ens reconeixin. Això és el que ens fa feliços. Que els altres ens reconeguin. És l'únic que busquem.
Busquem que ens reconeguin i ens quedem amb aquest consell del catedràtic Josep Olives, que ens diu que en aquest moment de crisi és molt important atendre la persona, escoltar-nos a nosaltres mateixos per poder també escoltar i ajudar els altres. Doncs, Josep Olives, moltes gràcies per l'entrevista.
Molt bé, vosaltres moltes gràcies. I a veure si me l'envieu, que la penjarem al blog Art de l'Energia.
Art de l'Energia. Doncs no pateixi, que Arte de l'Energia farem arribar a aquesta entrevista on ens ha parlat en Josep Olives d'Educar en temps de crisi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per aquesta.
Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'Associació FERT, que fa possible aquest programa, i al nostre tècnic, el Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor, on parlarem de la immigració. Fins dimarts que ve, no hi falteu.
Ràdio Estel.